Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 5, us informa Sandra Gómez. El govern ha començat les actuacions per prevenir incendis al Parc Natural de la Serra de Collserola, que abastaran en total una superfície de 255 hectàrees. Els treballs que van començar a l'abril s'aturaran a l'estiu i tindran una durada efectiva de 12 mesos amb un pressupost de 730.500 euros. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha explicat les accions que es duran a terme en aquesta zona.
El que fan els enginyers forestals, els tècnics, és determinar, primer, evidentment s'ha d'estassar tot, i segon, determinar quins són els peus que han de quedar, els arbres que han de quedar, quins són els que no, els que estan en molt mal estat, els que no, de manera que, d'acord sempre amb els bombers, ells troben àrees on poder establir el seu punt base, àrees on poder atacar el foc, bàsicament per, torno a repetir, l'expressió que fan servir ells, per fer-li mal, per aturar-lo.
Sobre el reclam del president de l'AMB, Jaume Collboni, del milió d'euros que el govern va anunciar per millorar la gestió de Collserola, Mascort li ha respost que demani explicacions als comuns per haver tombat els pressupostos. Més temes, la multinacional Puig s'estrenarà a la borsa aquest divendres a un preu de 24,5 euros per acció, xifra que implica una capitalització borsària de 13.920 milions d'euros i la sortida més gran al mercat borsari europeu de l'any. L'empresa catalana cotitzarà les borses de valors de Barcelona, Madrid, Bilbao i València a partir de les 12 del migdia d'aquest divendres, després de la tradicional cerimònia del toc de campana que tindrà lloc a la capital catalana. La previsió amb què treballa la companyia de fragàncies i cosmètica és que la família conservarà el 71,7% dels drets econòmics de la societat i el 92,5% dels drets de vot. I altres qüestions. El sector turístic gironí ha mostrat la seva indignació aquest dijous per les pintades en diversos establiments en contra de la presència de visitants a la ciutat que es van fer les manifestacions de l'1 de maig. Els empresaris critiquen que s'aprofiti la protesta per causar danys i perjudicar la imatge de la ciutat. L'Associació Turística d'Apartaments i l'Associació d'Hostaleria de Girona han demanat en un comunicat que l'alcalde intercedeixi per frenar el que han qualificat d'incivisme descontrolat contra el turisme. De moment, ells han denunciat les pintades als Mossos d'Esquadra. Els comerciants de la ciutat demanen parlar de manera pacífica i acompanyar els arguments contraris al turisme amb propostes de treball. I un grup de persones ha ocupat aquesta setmana el magatzem dels Castellers de Sant Cugat del Vallès, inicialment amb l'argument que era un local de propietat municipal en desús. Es tracta de l'antic local social de la colla i on avui dia s'hi guarda material i sobretot documentació històrica de l'entitat. En un comunicat, la colla ha reclamat les persones que han irromput a l'espai que marxin per poder-ne seguir fent ús. Per la seva banda, l'alcalde, Josep Maria Vallès, es va reunir amb els ocupes dimecres per traslladar-los la necessitat de deixar lliure el local donat el fet que no està inutilitzat. L'Audiència de Tarragona ha suspès el judici contra una organització que obligava a prostituir a 26 dones a Catalunya fins al dia 13 de maig, quan s'iniciaran les qüestions prèvies i molt possiblement les primeres testificals. Aquest dijous les defenses han intentat arribar a un acord amb el Ministeri Fiscal que finalment no s'ha produït. Fiscalia acusa 20 persones dels delictes de prostitució, associació il·lícita contra els drets dels treballadors, d'un de continuat de blanqueig de capitals i de dos més de falsificació de document oficial. Per als màxims responsables els demana 175 anys de presó, mentre per la resta les peticions sumen des dels 173 als 6 anys. Dos dels investigats no s'han presentat i se'ls ha declarat en rebel·lia. I en esports, l'Uni Girona juga aquesta tarda el partit d'anada de semifinals de la Lliga Femenina contra el Perfumeries Avenides. Les gironines obtenien el bitllet per semis després de derrotar amb contundència tant a l'anada com a la tornada al Jairis. Ara al davant hi tenen les salamantines, que en el seu cas van haver de remuntar l'eliminatòria de quarts contra el Baxi Ferrol en perdre l'anada. El tècnic de la gironina, Roberto Íñiguez, ha fet aquest anàlisi del rival al qual s'enfrontaran.
Vamos contra el torneo de la Liga Regular, un equipo que necesita ganar ya algún título, lleva dos años en blanco y esta es una oportunidad con la ventaja de cancha para ellas muy, muy importante y que no la van a intentar dejar pasar, por además es un equipo con gente muy orgullosa, con el que quiere ganar y evidentemente pues sabemos a qué tipo de equipo nos vamos a enfrentar.
I pel que fa a l'handbol, el Barça vol enllestir la feina començada la setmana passada a París i aconseguir avui el bitllet per la Final Four de la Champions contra el PSG. En el partit d'anada, els de Carlos Ortega es van mostrar superiors i van aconseguir una àmplia victòria per 22-30. Ara han de sentenciar l'eliminatòria al Palau i classificar-se per sisè any consecutiu a la final a 4 de Colònia, una fita que fins ara no ha aconseguit mai cap equip. Això és tot per ara. Tornem d'aquí una hora al punt de les 6 amb més informació al Sense Distància.
Ràdio Estel.
Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules i loció anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a Herbolaris, Farmàcies i Parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Si no saps què li regalaràs a la mare, és perquè no has vingut a Centre Verd. Vine i descobreix un munt d'idees de regal i fes-la somriure. Feliç Dia de la Mare. Centre Verd, a Salt, Girona. Obrim cada dia, diumenges i festius inclosos.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Set minuts que passen de les 5 de la tarda. Continuem amb Jaume Borja i, si m'ho permet, Jaume, deixa'm donar-li pas a en Jordi Cerdà. Cerdà.
Bona tarda.
Molt bona tarda. Clar, és que, a veure, ara estem a l'hora del Cerdà. Però li hem demanat a Jaume Borja i també a Jordi Cerdà si podíem, no? Perquè, clar, com que li donem aquí a xerrar i gairebé no hem fet la secció.
Ho sento, Jordi.
Bueno, no passa res, eh?
No, i gràcies.
Però, ens ha dit que li agrada Eurovisió. En
sí
Jordi
o no?
Serra, com a historiador, li agrada Eurovisió. Llavors, si
li
si
puc fer una
afegir...
pregunta?
Sí, home, clar.
Quin és el teu primer record, si et dic Eurovisió? Però no filtres, el primer.
Michael Hadjianis, Xipre, 1997.
No. Ah! Què, com t'has quedat?
Mort.
Quina cançó era? A veure.
La cançó preferida, una Genesis.
Una miqueta? Com era?
Ah,
no, però així tarareixant.
Genesis, Alicia, tu macos, nanina, nanana...
En xipriota, eh? O sigui, en grec, clar. Correcte.
La cançó patriòtica grega.
Això, Jordipèdia, eh? Jordipèdia.
Coincideixes amb el gust de Jordipèdia o no?
No. No, o sigui, no, lo respecto, però no és el meu primer record, Xipre.
I quin és el teu primer record? Doncs
pues mira, dile que la quiero. David Civera, 2001.
Dile que me estoy volviendo loco.
Ah, espera, mira, que sona, com es diu, el Genesis?
Genesis.
Així sonava. Puja, la Paula.
No?
A veure, tenim David García
aquí. Michael Hadjianis.
I va quedar bé o no?
Espera, hi ha hagut un problema, espera't.
Sí, però sempre queda
Què ha passat, García? García també és un altre eurofan per aquí.
És que hi ha massa gallines al galliner aquí, eh?
Sí, senyor.
Bueno, va, el primer Galles. Record.
Això ja passa quan hi ha reunió d'eurofans, la cosa és... Tu què dius, que jo soc, com has dit abans d'entrar? Què m'has dit a la cara?
Avui, què t'he dit?
Abans de que entre el terremoto, era això?
No, és que és un terremoto. Ha dit un periodista excepcional.
No, Francisco. Som fidels a la veritat, aquí. He dit un terremoto.
Terremoto.
A veure...
Terratrèmol. Igual que caramel de pal, eh? Per favor, caramel de pal, te'n recordes?
Caramel de pal.
Mira, ara us haig de corregir, perquè em va dir el Virgili que no és... com ho vaig dir?
Carmel de Pal, no?
Sí, però em va dir d'altra manera. Bueno, tu digues, que si no, va, no acabarem mai.
Vinga, va, escolta'm, avui volia fer un recull. Obrim la caixa de Pandora del Festival d'Eurovisió.
Sí.
I aquesta setmana i la que ve recuperarem alguns moments, no tan històrics, sinó una mica eurodramàtics, perquè una de les coses que més mos agraden als eurofans són los eurodrames. Llavors, mos transportem... Més enllà del Festival d'Eurovisió, que és el que passarà en escassos 10 dies, abans hi ha la preselecció que cada país fa per escollir el seu representant. Ara. Digues, Mercè.
Confit de mànec,
uf. Ja només del difícil que és pronunciar-ho, no me'l minjo. ja em passen les ganes de menjar un caramel de pal, no era? No és correcte?
Jo he entès confit d'ànec.
Confit de mànec.
De mànec, és que mànec... Bueno, prou. Per favor, és que al final és...
Paraula de Virgili, eh?
Visca Virgili, que és el corrector, no? Sí, és el lingüista.
Correcto.
Bueno, segons en Bayona és de correcto.
Però va, posem una mica de música, ara sí que la tenim. Del 98. Home.
Bona veu.
Una mica Sergio Dalma de Xipre, no?
Sí, el que passa és que una cançó patriòtica en un moment de tensió a la illa en el qual els greco-xipriotes volien unir-se a l'origen de la seva pàtria hel·lènica, Gènesis, d'aquí ve el nom de la cançó, i a mi em va emocionar. Doncs aquella època estava aprenent grec, grec clàssic, i em vaig sentir plenament identificat.
Jordi, que és un home d'història, com ho connecta tot? El seu coneixement i talent, o sigui, ha buscat una de les cançons històriques per excel·lència del festival.
Un atraco que li acabes de perpetrar sense avisar, eh?
Però mira, ell, dos segons. I quin va quedar? Va quedar bé o no?
Va quedar bé, però no, ni primer, ni segon, ni tercer.
No per tirar coets. Vale. Mercè, escolta'm.
Digue'm, eurodrames. Sí, home, sí.
Eurodrames. Què som los eurofans sense eurodrames? Res. Llavors, abans d'Eurovisió, venen les preseleccions. Mos traslladem a la preselecció que va fer Televisió Espanyola l'any 2010, on va haver aquest moment, no us diré ni els protagonistes, pur moment de tensió en majúscules.
Noi. Vamos a recordar el teléfono que tiene que marcar la gente para votarte. Sí. Bueno.
Diuen fuera.
Silencio, por favor.
Diuen fuera, diuen fuera.
Silencio, por favor. Juan, John, por favor. Ui, aquí hi ha hagut censura.
Un properis.
Era gros, no?, el que deia aquest home. Teléfono para votar por John Cobra. John, por favor, esas cosas no se dicen ja menos en una
mira,
anís al tiburo, eh?
Vale, por favor. Va aguantar...
Salvant aquest moment.
Sí, senyora. Ja me'n recordo. Tranquilo, ¿vale?
Jordi, com a historiador, que no...
Què pots aportar sobre aquest moment de John, no Juan? Sí, perquè sí. Anne, pobra, ja no sabia ni com se
dia. Puc aportar un dubte existencial que no sé de què va.
Mira, t'explico. Paula ha posat primer que res la cançó de John Cobra, que és Carol. Carol! Mira, a veure, puja-la una mica. Temazo. Mira, com era visionari. És el rap que porta a Suïssa i Croàcia. Veus, i John Cobra ja el volia portar
no
el 2010.
Tempo,
sou molt joves, eh? Sou molt joves. Per mi, John Cobra és una pel·lícula del Sylvester Stallone.
Sí, senyor.
Ah, ah sí?
Senyor.
També.
Cobra.
Escolta, Cobretti. Però què va passar exactament?
Mira, en aquell moment de la història de preseleccions, hi havia una primera fase i és que la gent votava quines candidatures arribaven a la gala a través de MySpace. Llavors, si recordeu, d'aquí també va sortir Chiquili 4, o sigui, el poder era del públic i llavors votava una mica, no sé quina paraula dir, però per a fer la conya, i dir, vaig a portar a John Cobra, que seria inimaginable col·locar-lo a un escenari de Televisió Espanyola, com lo poder no tenim l'audiència al públic, doncs vaig a votar-lo i així mon riem un rato. Anna Igartiburu, que és la pau en persona, a banda de la classe i l'elegància,
sí.
Ja veieu que no perd la compostura, perquè és molt difícil traure l'anella de les seves caselles, però qui ho passa malament, perquè arriba un moment que ella està increpant amb insults molt heavies en horari prime time a la televisió pública, i ella, per exemple, se li nota els nervis perquè sap que és John Cobra i li diu Juan Cariño. Sí. És que clar, està ella, o sigui, és com... Sí. Acabes de destrossar el programa. Això va ser un eurodrama, però anem a un altre eurodrama que tot just aquell any no era un bon any. O sigui, aquell any estava com sentenciat de mort, era un any gafe, 2010, que no es torna a reproduir el 2010 en la vida, perquè quan Daniel Dijes passa aquesta preselecció, la guanya, i arriba a l'escenari d'Eurovisió, qui es cola a l'escenari i li arruïna l'actuació és Jimmy Jam. En aquest moment... Chiquitito, oh, oh, oh. En tus manos. Aquí entra Jimmy. Comença a tremolar la veu de Daniel Dijes.
Algo pequeñito. Pobre.
Algo muy bonito.
Aquí tremola ja, perquè l'està veient. Bueno, s'està posant un...
Bueno, és que Jimmy Jam...
Perdona, va tindre... ho va defensar molt bé, eh?
No, Daniel Dijes té una veu... top.
Espectacular, Daniel Dijes no deixa de cantar ni un vers, ni una síl·laba de la seva cançó, mentre Jimmy Jam, jo vaig veure un moment que vaig dir, uau, la sorpresa de Televisió Espanyola, perquè es va integrar el cos de ballet. O sigui, va ser espectacular.
És veritat, sí, però com a historiador, Jordi Sardà, què aportes aquí? Què vols aportar?
Jimmy Jam. Jo ho recordo perfectament, el vaig veure amb la barretina, sí, genollat i amb les ballarines aixecant els braços. tot el que puc aportar, i que el Diges és un crac, un gran cantant, després va fer Els Miserables, amb un paperàs, Los Miserables, i pobre home, li van tornar a deixar repetir la cançó?
Efectivament, no, això sempre que hi ha una incidència que, evidentment, és extra, o sigui, no de, ja ni l'organització la pot parar, perquè aquí tarden com 30 segons a entrar los professionals de seguretat. I Daniel Diges, a l'únic lloc on se li nota, jo he dit que tremola una mica la veu, sí que li tremola, però igualment impecable, on se li veu l'atenció als ulls, que se li descomposa la mirada de dir, què està passant aquí, em mataran? Perquè hi ha un moment en què ell dubta, jo crec que tem per la seva vida, perquè no sap què està passant. I com bé diu Jordi, la UER, la Unió Europea de Radiodifusió, quan passa això et deixa, te dona l'opció de repetir l'actuació. Hi ha països que els hi ha passat coses similars i han desestimat repetir-la, però Daniel Diges va dir, no, jo la vull repetir, i al final de totes les actuacions va tornar a cantar. I jo crec que era una candidatura que havia passat molt desapercebuda, de les últimes a les apostes, i això, enteneu-me, des del respecte, li va beneficiar. Jo sé que va ser un tràngol per a ell, però jo crec que el resultat final lo va beneficiar. Ai, Déu meu, que durs són los nervis.
Encara més eurodrames?
L'últim eurodrama. És molt injusta la vida quan Eurovisió, una cosa que sí que... Una cosa que té el festival és que assaiges l'actuació mil i una vegades. O sigui, per exemple, de fet, avui, deixa'm dir, a les 19:30, dos quarts de vuit, primer assaig de Nebulosa a l'escenari de Malmo aquesta tarda. O sigui, això ho explicarem ja la setmana que ve. Sí. Però avui és el primer assaig. I assaigis la posada en escena per tema de realització de càmeres, de llums, de tal, com 30 vegades. Manel Navarro, català. Do it for your lover.
Ui.
Va actuar... i a cap dels assajos li va passar el que li va acabar passant a la final. Jordi, a punt històric sobre el gall de Manel Navarro.
Home, que és un gall que qualsevol pagès de Catalunya el voldria tenir en el seu corral.
Total, total. Pots tornar-ho a posar, Paula? És que jo, per més que ho escolto, no m'ho acabo.
Però això passa perquè tu saps que aquell és el moment crucial de l'actuació i penses, si tu confies en l'entrenament i et deixes portar, la claves.
Com dius?
Ja.
O sigui...
Tu quan saps que en una actuació, jo què sé, en un solo de guitarra, sí, hi ha un moment molt complicat...
Que és el teu moment.
Si tu t'hi fixes massa, t'equivocaràs 100%. Si tu et deixes portar i confies en el teu entrenament...
Això és veritat.
Allò ho claves.
És veritat. És injust des d'aquí, Manel Navarro, si ens estàs
escoltant.
Pobre
Manel Navarro.
En sèrio, jo avui ho poso això perquè al final, vos ho prometo, va fer tots els assajos impecables. O sigui, a cap li va passar això del gall. I és llei de Murphy, que tots som víctimes de la llei de Murphy en algun moment de la nostra vida, que tot just el moment en què hi ha 300 milions de persones connectades a la tele...
Perdoni, i en quina posició va quedar Manel Navarro?
No, doncs pues, últim. Crec últim o penúltim, ara no recordo, David. 24-25, no? Sí. Fatal.
Va haver-hi algú pitjor.
És que això no és... Clar, és el que
un
no es
punt va guanyar. Qui li va donar el punt? Un punt?
Jo no ho recordo Portugal. Ara, però sí que és veritat que aquells anys...
Portugal? Bueno. No hi ha aquestes coses així que ja se sap, que es veu al país del costat.
Sí, això, mira, que bé que ho preguntis això, Francisco. Vull saber la teva opinió, Borja, com a eurofan i com a historiador...
Les boles calentes.
Jordi Cerdà, sí.
Jordi, comences tu o jo? És que me posa molt nerviós este tema.
Per què? Et poses nerviós? Per què?
Perquè Eurovisió no és política. Començo per aquí, perquè quan me diuen esta frase...
Geopolítica.
Jo crec que hi ha, deixa'm dir, que hi ha geoveïnisme, i m'explico. Hi ha simpaties veïnals.
Bé.
És normal que a tu te connecte més la cançó de Portugal o d'Andorra que no pas la cançó de Montenegro.
Perdona, Jaume, un altre eurofan que tenim a la peixera, Ferran Capdevila, me diu...
No, Ferran no és eurofan.
Però Jaume, diu, el narrador, que és el conductor de la gala, me diu, el narrador sempre anticipa el vot dels països.
Sí, sí.
Un moment. Ferran, no t'hi poses perquè no vols vindre aquí a fer l'actuació. O sigui, no tens dret a opinar. Perdona. Jo vull dir una cosa. Si fos política, sempre guanyaria el mateix país. És que a mi em fa gràcia això. Compareu, feu un recull de les últimes cançons dels últims 10 anys, les que han guanyat. Cada any guanya un país i un estil completament diferent. Per això va guanyar un Salvador Sobral en Portugal i després va guanyar uns Maneskin en Itàlia. Quan portes un bon producte, triomfes. I el que s'ha de fer és la faena ben feta. Però que, evidentment, a mi em connecta més. A tu quina cançó et connecta més? La d'Itàlia o la de Montenegro, generalment? Itàlia, perquè ets mediterrània, vull dir que hi ha simpaties, no política.
Mira, m'ha agradat, eh? Sí,
però a vegades connectes amb l'exòtic, també.
Pot ser.
Sí. Però sí que és curiós el que diu en Ferran Capdevila, que el narrador
no
anticipa...
No el cites més.
Narrador, eh?
Uribarri, Uribarri. Això només ho feia Uribarri.
Des de Peixera s'ha dit narrador i aquí respectarà aquest terme.
Home, a veure... Això m'ha dit narrador.
Spoker person.
Quin...
És que... l'spoker person. No es diu narrador. Ferran, vine aquí.
Escolta'm...
Defensa la teva tesi aquí.
Deixa'm escoltar a l'historiador, Jordi.
Exacte.
Serra. Tu creus que hi ha conflictes aquí d'interessos, de països, de...
Favoritisme.
Conflictes, no. Això és veritat, no n'hi ha. El que sí que hi ha és un amiguisme o una vinculació emocional, com per exemple, per què Estònia vota Finlàndia? Pues perquè són de la mateixa família lingüística finno-úgria. O també tenim per què els andorrans voten Portugal, perquè hi ha una colònia impressionant d'immigrants portuguesos a Andorra. Mm. També hi ha una cosa política, i és cert, ho he de dir dos vegades, Ucrània. Wild Dances va guanyar. Em sembla que va coincidir amb l'any que va haver-hi el cop d'estat de l'Euromaidan.
Va ser 2004.
Va haver-hi un cop d'estat a Ucrània, va haver-hi tensions. I, curiosament, antirusses, curiosament, va guanyar. Després me'n recordo una altra cançó que va fer Ucrània, que cantaven en alemany, curiosament, i que en un dels estribillos era Fuck Rússia. O sigui, sí que hi ha una miqueta de política.
Jordi, només una cosa, respecto moltíssim les... Anava a dir teories, no, l'aprenentatge que sempre et regala Jordi com a historiador referent del programa. Només una cosa, que l'any 2022, que va guanyar l'any de Chanel,
sí,
per part nostra, va guanyar Ucraïna i tothom dia, veus, és que és política. Un moment.
Ai.
No va guanyar Ucraïna per part del jurat. O sigui, el jurat professional no va fer guanyadora a Ucraïna. Qui va fer guanyadora a Ucraïna va ser el televot. O sigui, que qui va votar la victòria d'Ucraïna aquell any, 2022, va ser la gent des de casa seva, els seus SMS i telefonades.
Com pot passar amb Nebulosa aquest any, vols dir?
Com pot passar, però ho dic perquè a vegades és que és política. Pues,
no, però aquest dia no l'he dit, eh?
No, perdó.
Perquè és veritat, això que dius, i per tant ja no el tenia en compte. Però sí que és veritat que hi ha algunes cosetes... O el la-la-la, com és que Espanya va guanyar? Aquell any que en Joan en Serrat
sí,
es va negar a cantar perquè no li deixaven fer en català, com és que va guanyar Espanya? Havia de guanyar.
Qui manava a Espanya en aquell moment?
Sí, no, està clar, i que no hi havia...
Perdona, però jo perdoneu, desconeixent... O sigui, el la-la-la-n és... Quin és?
La-la-la-n?
No, la-la-la, Paula.
També, ja t'ho he demanat perdó, ja, relliscada. No, quin va ser l'any que va guanyar... Que va guanyar diversos països? Va ser amb la Salomé?
69, 1969.
No, quins països van guanyar?
Van guanyar 4, 4 i van compartir el trofeu. Victòria 4, que... Bueno, el sabor és una mica així com...
Quin és l'últim any que va guanyar Espanya?
1969. No, l'any que va guanyar Espanya, que també ho tenim, és amb Salomé Vivo Cantando, 1969.
Déu-n'hi-do. I per què creus?
Però estic molt d'acord amb el que ha dit Jordi, eh? L'únic que volia... Això no ho deia pel que t'havies dit, però el 2022 molta gent m'ha dit, Jaume, per WhatsApp, que dius com és política, i dic, a veure, qui ha fet guanyadora a Ucraïna és el televot. Si hi hagués estratègia, seria el jurat... Si hi hagués estratègia, me calmo, gràcies, perquè a ma mare no li agrada quan infarto. Si hagués sigut política, s'hagués fet des d'una estratègia, des dels jurats professionals de cada país, que sí que es tanquen a una sala a cada seu de televisió pública. Digues.
No, que anava a preguntar, per què creus que Espanya no guanya des del 69? Què és el que es fa malament?
Perquè per a guanyar has de treballar.
Noi.
Ep.
I quan se treballa... I quan se...
Rient.
I quan se treballa, què passa? 2022, què passa? Chanel va treballar? Va portar una coreografia impossible, sí, sí, amb una veu en directe impossible, i què va passar? Va quedar tercera. Prou victimisme, perquè mai mos voten, perquè tothom està en contra nostra, perquè és política. No, quan treballes, guanyes.
Bravo.
Mira, ara, bravo. Parles de coreografia. Ens deus una...
I puc o no?
Sí, clar, sí, sí.
Bravo, Vanessa, pobra, és que...
Vanessa ha estat esperant tota l'estona aquí per aquest moment.
Necessito un voluntari, per favor. Sort duri, sort duri. Vale, però tu posa els auriculars millor, no?, per escoltar el ritme.
A veure, un moment, Paula, això ho pot fer o no? Perquè el micro a la mà diu que no. Però
Paula.
Sí, vale, a veure, Vanessa, tu bé? Sí?
A veure, pujaràs
no.
La...
No, perdó, no, no, tu no, 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 era la Paula. A veure.
Jo et segueixo,
pujaràs la veu, la tens sencera, no, Paula?
Bueno,
la cançó,
a veure,
vull
que
dir.
Tampoc cal, eh?
Era per fer un ritme. Vale, atenció, avui, ara i aquí, sí, quan són les 17:23 en directe a Ràdio Estel, fabricació pròpia, avancem un dels passos de la coreografia de Nebulosa que es farà a l'escenari de Malmö, en exclusiva.
Molt bé, molt bé.
Jo volia fer un ritme de la música, però és igual, no passa res, perquè el pas és lo següent. Dibuixarem la lletra Z, que és per com comença el títol de la cançó,
sí,
i Nebulosa ho farà a l'inrevés, per a la pròpia persona, per dibuixar-ho de cara al telespectador. Comencem dibuixant la Z, però hi ha un primer cop que el fem quan hem començat a dibuixar-la, vale? I és així. Sí? És un, Uri, dos, tres. I ara, ara ve el moment, puja, puja la veu. Mira, ara!
Ai, ai, ai. Ai, va, perfecte.
Ai, espera.
Molt bé, molt bé. Vale.
Bravo! Gran, gran Uri.
Però és que, a veure,
a triomfar
que
Europa.
Tens aquí un alumne que... Què et pensaves? Jo per això te l'he posat, el Francesco.
Lo millor. L'assaig, lo primer
posa
assaig...
Posa-la aquí, posa-la aquí.
Lo primer assaig...
Sí.
Sí, en peu de micro.
Sí.
És que com Nebulosa no n'utilitza. Lo primer assaig és sí. a les 19:30, però tu a les 17:25
no
has tingut lo pas abans que l'escenari de Malmo.
Què, Mercè?
No, no, és exclusiva. Escolta'm, explica'm què passarà avui, rapidíssimament, perquè és aquesta primera semifinal, no, dius?
No, no, primer assaig.
Primer assaig. I la primera semifinal quan és?
Lo dimarts de la setmana que ve. Ah. Dimarts, dijous, semifinals sí. i dissabte, final.
Vale. Ja estarem.
Vale. Ara t'haig de demanar un favor. Us haig de demanar un favor, perquè, Paula, què hem de fer? Hem de tirar publicitat o no? Sense publicitat, perquè, home, el Jordi Cerdà, avui ens hem menjat gairebé l'espai d'història. Us demanaria si us podeu quedar una estoneta.
Jo em quedo fins que tu manes.
Vinga, va.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Quatre minuts per arribar a dos quarts de sis de la tarda. Borja, Jaume, mira, és que ens fas canviar l'esqueleta i tot de canviar la cara.
No, saps què passa? Que mentre fèiem la coreografia de Nebulosa Nuri,
sí.
M'estava mirant a Jordi i posava una cara que he pensat, Jordi, què deu estar pensant ara mateix del plan? Este tio d'on l'han tret?
Bueno, a mi, no sé si... Bueno, no és conegut, però a mi els musicals, totes aquestes coses m'encanten, les coreografies. Soc un gran enamorat.
Veus, a sobre Jordi mos fa sentir bé perquè diu com si estés mirant un música.
No? Nivell, eh? Allà
una
mateix.
Miqueta, sí.
Mira, fem, com que aprofitem que hem fet aquest match avui entre Jaume Borja i Jordi Cerdà, Jordi, et demanaria si ens pugui... Ara, que, clar, és que jo crec que és interessant el tema, no? Que ara parlàvem de la història d'Eurovisió, no? Dels temes dels punts, si hi ha favoritisme, si no... no sé, si ens ajudes a posar, com que res, queden dues setmanes, no, menys de dues setmanes.
No, menys, 11 de maig.
11 de maig, per aquest festival d'Eurovisió. No sé, com aquelles coses bàsiques històriques que hauríem de saber del festival, i tens un ajudant aquí, eh? En Jaume Borja, que t'ho pot dir, però a nivell històric, no?
La necessitaré, eh?
Alguna anècdota o alguna curiositat?
La necessitaré perquè m'havia preparat l'1 de maig per parlar de l'1 de maig.
Si vols, pots parlar de l'1 de maig.
No, va, que tampoc no donaria temps, és massa extens. Bueno, i puc parlar dels meus records, puc parlar de les meves impressions. Jo recordo perfectament quan va caure el bloc de l'est i els països de l'est es van incorporar a Eurovisió. I va haver-hi la transició entre el que era un cant folclòric, amb llengües nacionals, amb vestits nacionals, i això ho recordo encara, a la modernitat que ens ha arribat ara. O sigui, tinc perfectíssimament present Romania cantant amb romanès i vestits com si estiguessin a Transilvània i només els faltava l'osso al costat ballant.
Creieu que hi ha hagut, en aquest sentit, i potser amb la globalització, que es tendeix molt a un mateix producte, a un mateix concepte de musical, s'ha perdut potser el folclore, el tarannà de cada país?
S'ha perdut tot.
Totalment, eh? I que Romania o altres països puguin cantar en anglès? Perquè, Jaume, hi ha com un percentatge que s'exigeix del mateix idioma, de l'idioma propi, o tu pots cantar sent romania tota la cançó en anglès?
Malauradament així és. El que acabes de dir, que no s'exigeix cap percentatge del que seria cultura pròpia, que jo crec que l'interessant d'Eurovisió, una de les coses interessants era això que estàveu comentant, Jordi, i tu, i que s'està diluint moltíssim, i al final tothom pràcticament a 2024 canta en anglès íntegre. Rars són els casos. L'estat espanyol és un dels pocs països que sempre més o menys manté el castellà. Portugal també ho sol fer, Itàlia...
França.
Sí, França, efectivament, perquè França és com... Bueno, al final aquesta batalla històrica entre els dos grans idiomes, que potser ara ja no tant, però al final és el que dieu vosaltres, o sigui, el que deia Jordi, no? Un país com Romania, que té cultura pròpia i a més una cultura molt marcada, que pot ser molt diferent de la resta, al final ha acabat sempre sucumbint últimament a l'anglès, o sigui, tots és Croàcia, fins i tot Suïssa, que també té... Bueno, el seu idioma és el francès, idioma oficial, no?
Bueno, aquesta és la gràcia que hi havia abans a Eurovisió, que Luxemburg cantava en francès, Suïssa cantava en francès, França, evidentment, cantava en francès, Bèlgica...
Céline Dion va representar Suïssa, no? Si no m'equivoco.
Efectivament, que va ser quan va guanyar.
Que cantant en francès, no, Jaume?
Sí.
I ella és canadenca.
Jo recordo, efectivament, per exemple, Andorra, que va tindre una història molt curta al concurs, 6 anys, 6 candidatures, sempre ho va fer en català, però va arribar un moment en què, com no passava la final, o sigui, no votava ningú d'Andorra, va hi haure un any, el penúltim any que es presenta a Andorra, també van caure, van rendir-se l'anglès, i Gisela va anar en una cançó per Andorra íntegrament en anglès. Només hi havia una frase que deia vull escoltar que tu m'estimes. Una frase en català. Però és molt trist que penses que has de cantar anglès per a triomfar al concurs.
Però es demostra que o la pròpia indústria o el vot del públic penalitza si no cantes en anglès, si no ofereixes un producte homogènic.
Sí, això és així?
Clar, jo et diria, entenc el que diu Uri, perquè passa, però també passa el que va fer Salvador Sobral, que Salvador Sobral, en una cançó íntegrament en portuguès, va guanyar el Festival d'Eurovisió, i això és molt recent.
Clar.
La cançó, una balada...
Maneskin, que tu els has mencionat també, en què van cantar Maneskin.
Jo diria que italià,
era
no?
Era italià la cançó que
va cantar. Perquè al final Itàlia jo crec que és una de les potències, igual que Espanya, que més manté...
L'idioma,
que més cura l'idioma, perquè com ve de San Remo, allà tot és italià, llavors. No, Jordi?
Sí, el que també és trist és la melodia. És a dir, que també s'han anat homogeneïtzant totes les melodies. Jo recordo perfectament quan cantaven amb pop folclòric portuguès, ostres, amb arrels celtes, i tenia una gràcia.
Clar.
Però avui i hem arribat a casos com, per exemple, si recordareu, Finlàndia, Hard Rock Aleluia.
Home, i tant. Com es deien?
Hard Rock Aleluia.
Sí, aquells que eren monstres.
Sí, monstres.
L'Ordi.
Sí, senyor.
Que eren tan lletjos de monstres com en vida real.
Però, per exemple, ara m'ha vingut al cap Irlanda. Irlanda sempre s'ha mantingut una mica amb aquest tarannà celta, no?, de les cançons, o no és així, Jaume?
Sí, ara estic pensant... Irlanda és que també és com que... És això, que tots acaben com fent mainstream.
Sí, i un...
No?
Sí.
I Irlanda sí que ha enviat moltes propostes celtes, més com d'arrel, estic d'acord, i per això molts anys ha quedat últimament Irlanda a la semi. Enguany porta una proposta molt interessant, o sigui, visualment és un espectacle, i jo crec que passarà, però, clar, saps què passa també? Que hi ha molts microestats, hi ha països molt petits que participen a Eurovisió, i, per exemple, és el cas de San Marino, que, mira, aprofito ara per comentar-ho, que enguany, com hi ha, és com una Andorra, que al final, després de tants anys d'intentar-ho, ja no només te quedes sense forces, sinó que et quedes sense representants, han obert la preselecció a tot el món, i els representants de San Marino enguany són espanyols, són Megara, una banda de Madrid, que van anar allà perquè van dir, nosaltres volem una Eurovisió, mos és igual si representem a San Marino o a Acapulco.
Però ells es presentaran a la semifinal, vull dir, encara no tenen el...
Mira, el productor executiu de l'Eurovisió d'enguany s'ho està passant superbé, o sigui, saps com aquella pel·lícula del Gran Hermano? Com se diu aquella...
El show de Truman.
El show de Truman, i després n'hi ha una que és 1984. 84, no?
Sí,
aquella pel·lícula.
El llibre d'Orwell.
Exacte, el llibre d'Orwell. Jo crec que el productor executiu suec estan s'ho està passant bomba perquè mos maneja com si fóssim titelles, i el tio el que ha fet és que ha posat a la mateixa semifinal, perquè recordem que el Big Five, que són els fundadors, que són els que més paguen, malgrat van directament a la final, ells a les semifinals també voten.
Ah, o sigui, el públic, diguéssim, del país també té dret...
El jurat professional.
...a votar, i el jurat professional, aquestes semifinals.
Llavors, divideix...
Recorda'ns això, perdona, que és el bàsic de cada any, però el Big Five.
Big Five, no, però està bé recordar-ho. Espanya, United Kingdom, França, Alemanya... I m'estic deixant algú, llavors el país anfitrió, que en este cas és Suècia. M'estic deixant algú? No, clar, Itàlia, Espanya, United Kingdom, Alemanya, França, i enguany Suècia. Són els 5 més l'anfitrió. Llavors el que fan és que els divideixen, 3 voten a la primera semifinal, 3 a la segona, i enguany el productor suec s'ho està passant bomba perquè ha posat a la mateixa semifinal a Megara, representant San Marino, i a Nebulosa. O sigui, ha fet coincidir Espanya i San Marino a la mateixa semifinal, i no només això, sinó que actuarà primer Megara i després de Megara actuarà Nebulosa. O sigui, 6 minuts de cançó en castellà a la semifinal 2.
Clar, si canten...
M'entens què et vull dir?
Sí, i canten en castellà, eh?
Sí, la cançó és 11-11 en castellà.
11-11. Mira, per acabar, i aprofitant que tenim l'historiador Jordi Sardà, que avui, pobre, l'hem trepitjat l'espai.
Segona.
Digueu-me aquella cançó que per vosaltres ha fet història en el Festival d'Eurovisió. A veure.
Bueno, estic pensant en la d'Israel, que va guanyar, que era un noi que era un transvestit, no me'n recordo el nom exacte.
Conchita Wurst?
No, aquest és Àustria.
Dana International.
Dana International.
Viva la vida.
Viva la vida.
Exacte.
La cançó estava molt bé,
sí,
la veritat. Però que també va ser una miqueta d'impacte aquell any, perquè era un sergent de l'exèrcit.
I per tu aquella cançó és la cançó que...
Home, a mi jo em vaig quedar, em van dir, no, un sergent de l'exèrcit d'Israel cantarà, i era una dona. I sí que em vaig quedar, mira, estic posant les de vermell, dic, ostres, molt jovenet, dic, d'on ha sortit.
I musicalment, també, Dana, era molt, aquella cançó, sí, era Viva la vida... Sí? Bueno, pensa tu, Jordi.
Totes les que siguin de Xipre.
Jo.
Ja, vam Xipre, Jordi.
Molt bé.
Mira, podria marcar-se Omegara i representar Xipre, Jordi.
Cerdà, el farem cantar, eh?
Sense ser xipriota.
Què, el Francisco?
Jo diria...
Ens deixem el Jaume pel
Jaume,
final.
Jaume, per favor. No, no cançons que hagin guanyat, sinó que tu t'hagin marcat, eh?
Sí.
Com a espectador i eurofan que sóc. Sergio Dalma.
Home.
Bailar Pegados.
Era el 92 o no? Quin any era?
Era l'any que tu vulguis que sigui, perquè allò és una meravella. No t'ho sabria dir.
Perdona,
no
va recordo. Quedar tercer, no?
Va quedar tercer, sí, sí.
I hagués hagut de guanyar. Josep Capdevila. Saps que tinc una predilecció?
Sabadell.
Sí.
El Madrid.
Som, mira, ningú és perfecte.
No, home.
Ell canta perdona. Perfecte, però...
Perdona'm, aquesta cançó...
1991, és, molt bé.
És preciosa.
Sí, home.
És preciosa.
Ja, ja, ens estem deixant de parlar d'un personatge molt important a Eurovisió, que és el Hosmer.
Ui!
Oh, però el Hosmer no va
no
participar.
No n'hem dit res.
Però hauria sigut... Bueno, però va lluitar per portar a Catalunya al Festival d'Eurovisió.
Bueno, és veritat.
És superfort. Va ser superfort.
És superfort. A veure... deixa, Marta Jarque, o sigui, ens està escoltant, però està treballant molt, eh? Perquè no para sí, d'enviar-me whatsapps des de...
Marta,
des
no parles tant per whatsapp i baixa més
des
a l'estudi.
Digue'm tu, va, cançó que ha marcat la història d'Eurovisió, Jaume.
Seré típic i tòpic, perquè n'han parlat en aquest programa, però per a mi, o sigui, me van caure les llàgrimes quan vaig escoltar Lo Català, l'escenari d'Eurovisió, gràcies a Marta Roure, representant a Andorra, any 2004, Jugarem a estimar-nos, o sigui, oh, escoltar català a Eurovisió va ser com tancar un cercle per Andorra. Mm. Sí, doncs jo en aquell moment és que anava a muerte en Andorra. És que al final és una qüestió de pell, Eurovisió són sentiments. I com, per part de l'estat espanyol, lo català ni està ni se l'espera, desgraciadament... Pues
no veus cap possibilitat, eh? Uf,
que va.
Hi havia Roger Pedrós aquest any.
Ja, i, si les candidatures són bones.
Sí. Rigoberta Bandini,
també.
El que podia haver estat, eh?
Sí, sí, sí.
I mai sabrem què hagués passat.
Mai sabrem
perquè
hagués passat.
Odio tots aquells chaqueteros, que som un país de chaqueteros,
sí,
que, clar, o sigui, tothom la van Rigoberta, van posar a l'altura del Betum a Chanel, i quan Chanel va començar home a assajar i es va veure la voràgine, tothom, ah, oh, és que estava clar que Chanel era la proposta més internacional. I tothom, Rigoberta, que has quedat fatal. No, no ho sabrem mai què hagués passat.
No ho sabrem.
I li puc fer una pregunta a Jordi, molt
sí, home,
ràpida?
Sí, va, ràpida.
Què n'opines? Perquè crec que això no és història, és actualitat, però, clar, jo crec que haurem d'estar molt pendents també de la candidatura enguany d'Israel. Quan l'any passat, bueno, l'any passat o fa dos anys, se va suspendre com a país a Rússia i, en canvi, a Israel no se li ha impossibilitat participar. D'una banda, per què aquesta diferència i com creus que pot influenciar a la imatge d'Eurovisió la participació d'enguany d'Israel?
Mira, no et sé respondre. Sí que et puc dir diverses coses. Una, Rússia és un pària internacional contra Occident. Israel és un pària per tots nosaltres, per les persones que ho veiem, el que està passant. Però no és un problema tan gros. A mi, personalment, això sí que ho vull dir, no m'agradaria ser el representant, el cantant d'Israel. No m'agradaria, perquè el que li pot caure
sí,
el dia que vagi Eurovisió...
Qui és el representant d'Israel?
És una noia, ara una no noia, recordo el seu nom, però que també va haver molta polèmica perquè van haver de retallar certes frases de la cançó perquè tenien contingut polític.
Connotacions, clar. Bueno, ho deixem aquí, què us sembla? Setmana que ve, convoquem els mateixos a la taula? Cerdà...
Sí, però vindré més ben preparat, eh?
Va.
Però, jolín...
Ara ho parleu. Si
tot,
ara ho parleu.
Aportacions èpiques.
Jordi Pèdia. Jo vull que estigui Jordi Pèdia, que és un referent. I tant, m'encanta.
I
Uri també, eh?
A disposar,
i el Francisco
home,
també,
a
clar. És que qui sap
peus
més, vull dir, Francisco, musicalment.
Jo ara ja no marxaria. No, no podem acabar la programació i empalmant-lo de demà?
No.
Donem festa a la ràdio.
Escolta,
la ràdio.
Pel Pepito, que ens estan escoltant.
Pepito
no?
Vallès, que és el millor.
Pel Pepito Vallès. Ara, deixa'm, nen, tirem a publicitat i en Santi Jiménez, que ja el tenim aquí. Borja, per la setmana que ve més...
Espero, més i millor. Esta és la intenció.
Va, ara tornem.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància.
el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda.
Amb el govern republicà, Catalunya ha liderat la inversió social més important de la seva història. Hem obert un camí per pal·liar les desigualtats. I, sobretot, un camí de democràcia sense repressió. Nosaltres, els republicans, on hem estat sempre? Al costat de la gent. Al costat de Catalunya.
Esquerra Republicana. L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església, fins que els vam convidar a un viatge en què van veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Estàs escoltant Fabricació Pòpria, amb Mercè Raga.
Quatre minuts i tres quarts de sis ja de la tarda. Santi Jiménez, ens han deixat sols.
Ens han deixat sols.
Però per què és això?
Sempre, i sempre falten els dos alhora.
És veritat.
Aquí jo no...
No hi havia pensat,
ara. Jo no vull dir-te res, però hi ha alguna cosa estranya, eh?
Molt estranya.
Es posa mal a l'un, es posa mal a l'altre. Un arriba tard, l'altre no arriba. Jo llamava a Sherlock, però aquí hi ha tema.
Aquí hi ha un tema.
Aquí hi ha un tema tremendo.
Escolta'm, ara que estàvem parlant
turra,
de...
Sí,
què és pitjor? Ara t'ho preguntava fora.
M'has preguntat i ja ho sabies, què et diria.
Jo sóc molt de la turra de...
D'aquí d'Eurovisió?
No.
De l'Springsteen?
Molt.
Molt. Però no, és que no entens que és una mica província?
Tens, o sigui, dona una raó
que,
amb això.
Que ella arriba i sembla que hagin arribat els Reis Mags i ja ha menjat aquí, ha anat al Punto Roma a comprar-se una jaqueta perquè hi fa fred a la tarda, després ha passat pel Mango, després ha menjat unes gambes al passadís de Campè. Ostres, està bé, però és que fa el mateix a totes les ciutats del món i tothom es creu que aquest home el que s'ha creat és... És especial per tot arreu, perquè els de Dublín diuen és que...
Sí, aquesta relació especial.
Aquesta relació especial que té en Dublín, aquesta relació especial que té en Roma, aquesta relació especial que té en Torí, aquesta relació especial que té en Vancouver, aquesta relació especial que té en Frankfurt, aquesta relació especial que té en Sheffield, aquesta relació especial que té en Vigo, aquesta relació especial que té en Barcelona, aquesta relació especial que té amb Hamburg, aquesta relació especial...
Amb Milà.
Amb Milà, moltíssima.
Molt.
Amb Amsterdam, amb Auckland, en Ciutat del Cap, amb Austin, Texas... Sant Louis, Missouri, a Arlington... Sí, que toma, té una relació especial general amb tot, no? I nosaltres som potser els més provincians de tots i li comprem tot. Tot i que t'ha dit que musicalment a mi aquest tio em va agradar molt.
Què dius ara, Santi?
A mi hi ha discos... He tornat a sentir ara el Nebraska i em sembla un disc... Però clar, és que és un disc del 77, potser... Bueno, estem al 2024, potser hauríem d'anar evolucionant, no?
Però, escolta, per tant, confirmes que és pitjor la torre de l'Springsteen que els Eurofans, eh?
Com a mínim, els Eurofans no passa a Barcelona. Els Eurofans no te'ls trobes totes... O sigui, és una setmana, que també que li deia el Jaume ara, ostres, és una setmana que la feu durar molt, perquè això sembla la Champions League, hi ha quarts de final, vuitens de final, vuit semifinals, semifinal, tornejos d'estiu que fan ara per Barcelona, que és com una mena de pretemporada, o sigui, comencen a apropar-se perillosament, perillosament.
Perillosament el que seria Torra sí, Springsteen.
Mira. Enviem Springsteen a Eurovisió.
Ah!
Que seria el col·lapse absolut del problema.
Deies tu, quan hem començat, que aquí falta gent. Els fem passar o no? A veure, com
bueno,
veus?
Bueno, el que pugui venir, sí. Si han acabat entre ells.
Sí. Toni García Ramon?
Ei!
Està aquí.
Almenys està... Jo pensava que estava malalt, però no té força.
No, jo he parlat amb ell aquest matí, he estat bé.
Ja. Me sentiu o no?
Perfectament.
Perfectament.
No, que anava, que jo volia dir sobre l'Springsteen,
sí,
que li volia donar la raó al Santi en dues coses.
Ah, ja és nou, això.
Una és que el Nebraska és un disc increïble.
Realment, és veritat.
Sí, meravellós. Sí. I l'altra és que els fans d'Springsteen són molt més pesats que els eurofans.
Sí, sí.
Però per una raó per bàsica, quina? I és que... Perquè el... Però faré aquí una enmienda, que diuen, que és... El fan barcelonès de Springsteen és molt pesat.
Sí, el barcelonès, concretament. És el provincialisme.
Perquè es creu, de veritat, que Springsteen sempre està a casa seva, al seu penthouse de Manhattan, ja està pensant, hòsties, que bé estaria ara el Frankfurt, Pedralbes, prenem-me una xistorra. I no és veritat. A Springsteen és igual. Barcelona, que Estocolm, que Dublín, que li agrada venir d'aquí de quan a quan, sí, però ara ja la gent s'ha emprenyat una mica perquè fa dos concerts al Bernabéu i una a Barcelona. Saps què vull dir?
És que té una relació.
No, però Barcelona en fa dos, ara també.
Ja, és igual.
Doncs sí, per això ara farà dos i dos.
Després farà un mes.
Saps què vull dir? Que li
dirà
igual.
Ja. És que torna a venir.
Sí.
Sí, torna a venir. Santi. És que torna a venir l'any que ve.
No, aquest any. Ai, no, a veure, aquest ara torna.
Però no marxa, ha marxat, la pregunta
jo crec
és...
Que torna, jo crec no. Que torna l'any que ve, no?
No, aquest, o sigui, aquest, al juny, hi han dos concerts.
O sigui, ha tornat una altra vegada, pensava que era l'any que ve. Hòstia, quina turra.
No, mira, Harke va... Pues
ara tindràs turra d'un o dos mesos una altra vegada dels fans de Springsteen.
Sí, perquè, a més, és que ells es creuen que són col·legues de Springsteen.
Sí, són amics.
Són amics, saps allò de... És que...
I li diuen
Bruce.
Sí.
Li diuen Bruce. És que el Bruce... Tu l'has vist alguna vegada, que no sigui...
Però...
Amb 200.000 persones més?
Sí.
És que he vist el Bruce. Sí, jo...
I una altra cosa...
Jo què sé, el Mick Jagger, parlant en públic, mai diria... Mike, és que he vist en Mike. O a Keith Richards no li diria...
Cliff.
Keith. No, a Cliff tampoc, però a Keith. A David Bowie sempre diré... Al senyor David Bowie, no li diré...
David.
Dave, què passa, Dave? Com anem?
Què diu el Toni?
No, que només hi ha una excepció, que a Xavi Hernández li diem Xavi, ¿vale?
No és el mateix, no és el mateix. Bueno, és bastant semblant, això, sí.
Sí, una mica. No, el que volia dir és que també totalment en contra de la gent que fa concerts de 4 hores i mitja.
També.
Sí, fora concerts de Depeche Mode...
Però només ho fa a Barcelona, perquè els d'Estocolm...
No,
Dublín...
no, els altres fa 50 minuts.
Els fa 50 minuts
però,
i no saluda.
Però us haig de dir una cosa.
Només saluda a Barcelona.
Però a on porta l'Spielberg? A on porta l'Obama a Barcelona?
Com? El què?
Com que els porta?
Els convidats, a on els porta? A Barcelona.
Sí, però que també els va portar a Estocolm i a Dublín.
Sí.
Estocolm també.
De fet, l'Obama va venir a Barcelona... perquè estava fent unes conferències a Estocolm.
Clar. perquè tota aquesta gent fan gires. O sigui, hi ha gent, l'Spielberg, s'ha menjat 5 concerts d'Springsteen perquè ha fet gires amb ell.
Clar, perquè...
Que és molt maco dir... Ui, aquest... L'Springsteen ha portat a tothom a Barcelona, Nelson Mandela, que era mort ressuscitat, per venir amb l'Springsteen. Que amb l'Springsteen venen pues, tots, però també van a Estocolm, i a Dublín, i a Nebraska, tot arreu, van a tot arreu amb ell.
I a Madrid mirà la Isabel Díaz Ayuso, i no passa res.
Sí, segur, i a Almeida.
Bueno, espera't, deixa'm... Harke, tu has anat a algun concert del Bruce?
No, però hi vaig amb tu. De fet, em vas obligar a comprar l'entrada. Jo no sóc fan de Bruce Springsteen.
Però si no, està bé. Si no has anat mai, està bé.
Sí, si no has anat mai, està bé. Però el que passa que comporta 3 hores, estàs una mica fart.
No, però pots marxar.
Ell em va dir, és una experiència... Ho has de veure un cop a la vida. I dic, bueno,
Santi, Toni, sí.
Però potser ara ja t'agafa una mica gran. Vull dir-te gaire.
Per què li dius això?
Sí, t'agafa gran.
No ho dic gran per tu. A veure, que
ell...
anar a veure un senyor que té 70 i pico anys,
sí.
No és el mateix, vull dir, que amb tot el respecte a la gent de 70 i pico anys, però sí. Que no...
És un roquer, ja.
És a dir, jo el que no entenc és la gent aquesta, i tinc amics que m'han fet, dius, és que jo l'he vist 58 vegades. Dic... I és cert, o sigui, Carles Domènech l'ha vist 58-60 vegades. Sí. I em sembla que amb una gira va anar a 14... Va programar les seves vacances per veure tots els concerts de Springsteen.
Però aquesta persona tenia molts calés, perquè no és barata.
Demana, va vendre la melsa als seus fills. Vull dir, va fer el que va fer falta.
Sí.
I això, dic, bueno, jo a Bruce Springsteen l'he vist una vegada. Uh-huh. Que era l'any 88. Aleshores, l'any 88... Darth Vader i jo, que està a l'altra línia. Però...
Com respira, el Toni? Com un gosset.
Com Darth Vader. Jo, ja està, no aniré a veure mai més. Els Rolling Stones els vaig a veure quan...
Però què vols dir? Que jo, si vaig a aquest any, ja. El veuré ja una mica de capa caiguda.
No.
Hosti, no fotis, eh?
No.
O sigui, és com anar a veure l'Orquestra Meravella.
No, home, no.
També
no.
S'ha de veure una vegada a la vida. També s'ha de veure una vegada a la vida.
L'Orquestra Mondragón. El Javier Gurruchaga, americà.
Ja ens ho passarem bé, Mercè.
Oh, i tant que ens ho passarem
Això
bé.
Això sí, està bé, perquè...
No, però
la gent que va una cosa.
Digues, Toni.
No, que jo el vaig anar a veure, jo l'he vist dues vegades, i la primera que vaig anar a veure, que em va semblar espectacular, va ser la primera gira que va fer després de l'11 de setembre. Vale? Que va ser el primer concert de The Rising, d'aquell disco, que estava tot dedicat a l'11 de setembre, va ser a Barcelona, això sí. I aquest va ser increïble, va ser increïble. I després el vaig anar a l'Estadi de Montjuïc, que em va donar molt igual. Jo crec que la primera vegada que el veus és un espectacle, perquè el tio té una energia que flipes,
sí, està
és
molt
bestial.
Bé,
no. Però encara la té,
Jo és que fa molt
temps. Sí, sí, l'energia encara la té.
Òbviament
no té la força, té l'energia, però no té la força que tenia fa 20 anys.
Entesos.
30 anys.
Jo vaig anar al 88.
Clar, és veritat.
Clar, és que aquest senyor t'ha fet molts concerts i que el tio està en plena forma.
No,
però, clar,
i quan veig les imatges, el tio és un maquinon.
També és veritat que sempre hi ha un dia que deixa de ser un màquina, que no sigui... També seria mala sort, Mercè, que en aquest concert
pues
que
ens
iniciem...
Aleshores podries dir que tu has estat en el concert que va punxar. Que és una cosa històrica. Series una persona única, perquè els altres van dir, no, va haver-hi... Sempre sortirà un tio. Va haver-hi un altre, un concert a Tel Aviv, l'any 2003, que no m'estava saber...
No, i estaria de pega.
Perquè, clar, com el tio no fa d'altra cosa que concerts, vull dir, algun dia li ha sortit malament.
Hi ha un exemple mític, que és James Brown, vale, que una de les últimes gires que va fer la va començar a Barcelona, va fer un concert de 2 hores i mitja a Barcelona, James Brown, increïble, es va córrer la veu, tenia 20 concerts més a Europa, totes les entrades esgotades, i el concert més llarg que va fer, els últims, que eren 22 concerts més, va ser de 17 minuts. Ja va fer.
Home, és que...
No, un geni, el primer ho deixes tot, perquè es corri la veu i diguin, hòstia, James Brown, la volta i tal, i els següents, pues, et toques una mica tot el que seria el penis.
Aquest sí que tenia una connexió important amb Barcelona. Bàsicament, amb la nit... O sigui, va sortir i, de fet...
Sí. Quan va venir de festa.
I James Brown, de festa, no és Bruce Springsteen. Aquest no va a sopar a un Michelin, un no sé què.
No, el vermut. Li agrada molt el vermut, Springsteen.
A litres.
El James Brown.
No, a veure... Clar, a James Brown li agrada el Jack Daniels i altres substàncies. Li agradava.
I altres substàncies.
Bueno, Harkin, no et queixaràs.
Que també abunden molt per Barcelona.
Jo estic segura que ens ho passarem molt bé.
Que sí, home, si aparnem, anem al davant de tot. Vull dir que
sí?
Jo aniré on em diguis.
Mireu allò, 6 hores abans fent cua a la porta per entrar...
Que si no estareu al davant de tot.
A veure, jo...
I entrareu corrents, allò?
Sí.
Que hi ha gent que fa 48 hores de cua. Que es fa, donen números.
Sí, i tant. Hi havia tandes l'any passat, us recordo?
Sí, això ho dic.
I tu i jo tenim un problema, que som altes, i si ens posem a primera fila hi haurà mala maror darrere.
Això era abans. Ara ja la gent és més alta.
Sí, ara ja no.
No t'ho pensis.
Ara la gent és més alta. Això passava abans, que la gent alta tapava, però ara... La
població
ja ha crescut, eh?
No, que molesta.
Si deu tenir uns nebots...
Sí, és veritat, tinc un nebot de 5 metres.
De 3 anys, de 13 anys, que deu fer 2 metres 15. Vull dir...
El fill
del
Santi fa
1,98. Que són sapats. Clar, home, per nosaltres també som... Escolteu, queden res, pocs minuts.
Ui, ja
què voleu
això?
Fer amb el guió, Santi?
Home, perquè... No, et surt bé, no.
No et surt bé.
No, quedarà bé. No, però parlarem...
Podem deixar-ho per la...
Deixem per la setmana que ve, però parlarem dels bulos.
Ui.
Perquè venia ja estava perquè venia a compte per aquesta setmana de tot això de Pedro Sánchez i de Xavi i tal. Però... I tots diem, hòstia, el món s'acaba. No s'acaba per això. El món ja s'acabava fa molts anys i parlarem de tots els bulos que s'han fet sobre grans personatges de la història. Mm. No com Xavi Hernández, ni com Pedro Sánchez, sinó... Per exemple, explicarem que Napoleó no era baixet.
Ah, veus?
Sí. Ah, no?
No.
No.
Podia haver anat a un concert de Bruce Springsteen i estar darrere Déu.
Patir.
La primera fila.
Segurament Napoleó ja va anar a veure a Bruce Springsteen a Bordeus. I a té una relació molt especial, Bruce, amb Montpellier,
són
també.
Quatanis.
I amb Carcassonne.
Sí, amb Waterloo. Bruce Springsteen té una relació molt especial amb Waterloo.
Gran concert de Bruce Springsteen a Waterloo, va haver-hi. Sí, sí.
com sona.
I quin dia és això? Perquè...
Espera't, és que ara ho estava mirant.
El juny?
És el juny.
El juny no aquest, sinó l'altre.
No, el d'aquest any.
Hòsties, puta.
Sí.
Sí. És el...
Toca primer a Madrid o a Barcelona?
Vosaltres imagino que aneu al de Madrid, no?
Crec que és... No. No, perquè no podria. O sigui, jo veure el Bruce a Madrid no podria.
Per què? Perquè no, quan surti amb la samarreta del Real Madrid i digui sí. Buenas noches, Madrid, a la Madrid.
Sí,
explica on vas, tu, perquè vas a més llocs.
Sí, a veure, no, tinc l'entrada, però vaig... És igual. A Estocolm.
Quan digui Born i Madrid...
També té una gran relació amb Estocolm.
Sí, doncs... que té gran relació
amb Estocolm. Tu, quan arribis a Estocolm, li preguntes als estocolmesos.
Sí, tothom.
Els hi dius... Bruce Springsteen has a good relationship with Stockholm.
Sí.
I diu, ah, oh, is one of the Stockholmers.
One of us.
One of us.
Mira,
Magaluf també són superfans i ell li agrada molt
Magaluf.
Magaluf.
I a Rubí. A Rubí sí. També,
mira,
sí.
El 20 de juny...
I a Canzam.
Va, 20 de juny, que és dijous, i el 22, que és dissabte de juny.
Jo quin dia hi vaig?
Però toca abans a Madrid o a Barcelona?
Ja, espera't, ho estic mirant, això, Toni.
Ah, va,
això és important.
Que em preocupa.
El que deies de Harket, no?
No, que em sembla que juntes anem al 20, no? Que és abans de Sant Joan, que els dies abans de Sant Joan.
Dijous, correcte.
Sí, però el concert igual dura tant, que igual arriba fins a Sant Joan.
Però la rebella,
no, però no creia.
Però porta els petards.
Sí. No, home, no, però mira, ara que tu deies, no són 4 hores. L'any passat van fer 3 hores puntual. Va començar a les 9 i va fer 3 hores. I ja està.
Sí. 3 hores directe. Per un senyor d'aquesta edat.
Déu-n'hi-do.
Per un senyor d'aquesta edat...
Feina aguantar-les les 3 hores dretes.
A veure, la Hark que no aguanta de menys a Terminator, li vols fer aguantar 3 hores de Bruce Springsteen.
Sí, no aguanta la primera intro de la cançó. O sigui, ja es posa a mirar el mòbil. Ja es posarà a mirar el mòbil.
No puc més.
Sí, no pot aguantar quan surt Sarah Connor, però Bruce Springsteen 3 hores, no? No s'ho creu ni ella.
Escolta, la pel·li no la vaig veure dreta, clar. Vull dir, si el Bruce Springsteen sigues... Per cert, vaig veure Civil War, em agrada molt, eh?
Ja no l'he vista, està bé.
Fantàstica.
Sí.
Perdona un moment. O sigui, a Madrid estic veient que fan 3 concerts.
Hòstia.
Quina humillació, eh?
Bruce, ens has fallat.
Això no pot ser. No pot ser, això.
Sí, tremendo. Ja no té relació especial amb Barcelona, eh? No,
dimecres...
És el nou Figo. S'ha anat a Madrid.
Li tirarem un cap de porc, sí. Mercè, quan vingui aquí al Montjuïc.
Quin fàstic.
I li feu bitllets, allò...
Ja no, exacte, el Monopoli.
Ja no t'estimem, Judas, traïdor...
Mira, actua a Madrid del cap de setmana abans. O sigui, primer va a Madrid i després a Barcelona.
Molt bé. O sigui, a sobre sortirà amb la Champions.
Ostres,
l'escenari.
Sí. És veritat, sortirà amb la Champions a la Madrid.
Segur.
No, i a més, saps qui estarà a Madrid, a la Llotja, veient el concert?
Allò us has dit, no?
I Mbappé.
Bueno, i que no pugin els jugadors del Madrid. Que no pugin els jugadors del Madrid a l'escenari.
Ojo que Mbappé no faci de Clarence Clemons al concert, eh?
Hòstia, calla.
Està el nebot, tu saps això, no?
El nebot d'Mbappé?
No.
El sabot de Clarence Clemons.
Mare meva. Sí,
Clarence Clemons no pot estar, clar.
Deixem-ho aquí, perquè això el món s'acaba. Santi Jiménez, gràcies.
A vosaltres,
Toni,
un plaer.
Toni.
Amics, ens veiem la setmana que ve, eh?
Sí, porta pastís, eh?
Sí.
La setmana que ve.
A veure un moment. Què? O sigui, el dia de Sant Jordi no ens vau deixar ni una pasteta ni res. Vam venir allà, vam completar la història del drac com un somni magnífic i no ens vau donar res, ni les gràcies.
Bueno.
Jo haig de portar un pastís el dijous. A Sant de què?
Porteu-li un pastís.
A Sant de què el dimarts, doncs...
El dimarts es compleixen...
Sí, faig anys, però...
Anys de la final... de la Copa d'Europa del Barça a Sevilla.
Ves a la merda, Santi. Vinga,
va.
Va,
nois, adéu. Va, nosaltres...
Adéu,
Toni, adéu, Santi.
Adéu.
Va, ho deixem aquí. Fins demà, 2:45. Us deixem amb l'Ignasi Miranda. Que vagi bé.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, els restaurants i els racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.